Benvinguts, senyores i senyors, a l'art de la reflexió. A Ràdio Estel Principat comencem aquest temps dedicat a la prospecció interior, però també a la reflexió, i a procurar trobar sortides en aquest galimaties, en aquest laberint en el que a vegades ens fiquem, ens hi col·loquem sense adonar-nos ni compte mentre estem vivint com qui no vol la cosa. Art de la reflexió que fem conjuntament amb l'Emili Tena, que és coach professional, treballa en l'àmbit empresarial, sobretot, però també en el familiar i en el personal. Emili, molt bona nit.
Bona nit, Cristina. Bona nit, oients de Ràdio Estel Principat. A més, avui des de Barcelona, els divendres, sí, que hem canviat d'horari, eh?
Sí, 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 efectivament. Doncs, la veritat és que avui hem triat, els parla Cristina Orduña, per cert, hem triat fer un programa una mica diferent. Habitualment no participen gaire els nostres oïdors, però hi són, existeixen, ens contacten, ens demanen, ens pregunten coses, nosaltres, l'Emili els respon, perquè és aquest feedback el que enriqueix el programa i el que ens dona també eines per poder tractar temes que a vostès els interessen. Si et sembla, Emili, vaig a començar amb una música que no és la del nostre programa, però que ens ajudarà a posar un toc d'alegria.
Alegria.
No sé si d'alegria o d'imaginació o un somriure.
Algo me arrastró hacia ti como una ola.
No sé si us en recordeu del Pablo Abraire.
Jo no.
Me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, quien lo toma, gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, me fui paloma por querer ser gavilán.
Bueno, tantíssimes vegades que hem anat per la vida creient que érem un au potent, dominadora, i hem acabat menjant a la mà d'algú, no? Era una mica un punt d'humor en aquest temps que en triem per parlar de creences. Creiem que som una cosa, o creiem que la vida és d'una manera, o que la circumstància o que la situació és inamovible, i ens trobem que la situació ens guanya, o podem guanyar la situació i crear fins i tot miracles, no? La setmana passada parlàvem de dos esportistes, no?, en el terreny de la conducció, i de com es trenquen les barreres d'una cosa que sembla impossible, no? Mai pots dir això no pot ser, definitivament, perquè sempre hi ha una sortida. El que has de fer és intentar que existeixi aquesta sortida i mirar de trencar els esquemes, no? Mm-hmm.
Jo tenia en el meu despatx una foto, una simple foto amb la paraula impossible, amb la IM inicial, mitges borrades. Mm-hmm. I és que des del món del coaching aquesta paraula d'impossible pren una altra perspectiva. No dic que existeixi, però sí que pren un altre valor. No té tant de pes, ¿vale? Perquè estem acostumats a veure que coses impossibles passen a ser possibles. Possible. O relativament possibles.
Uh-huh. Hem fet una promesa a principi del programa. M'agrada escoltar el Pablo a Abraire, perquè no és de la teva cinta, però sí que ho és de la meva. O potser a mi em queda una mica lluny, tot s'ha de dir, però és una cançó mítica. Jo crec que qui no ha escoltat aquesta cançó alguna vegada? Tu segurament no.
Jo no.
No? Bé, doncs, Gavilano Paloma era una cançó, en fi, de tots els guateques dels anys 70 i 80, jo crec. Bé, en fi, deixem... Tots podem ser o gavilan o paloma en determinades circumstàncies. Un creu que és un colom, no?, que és un petit, tendre, suau, i de sobte li surt un lleó interior que el posiciona i el fa anar endavant, no? Les creences per dintre, de com som per dintre i del que podem i el que no podem fer, ho vam dir la setmana passada, es poden trencar, però en base a què?
En base a un treball, o sigui, la setmana passada em sembla que se'm va quedar en el tinter, i per no frivolitzar, és que trencar una creença no és fàcil, ni tampoc és d'un dia per l'altre, sinó que necessites molt de treball, perquè al cap i al fi alguns cops inclús aquest tipus de creences són extremadament arraigades i acabes confrontant els teus valors personals, perquè una creença al cap i a la fi també es pot transformar, depenent de la profunditat, en un valor personal. És confrontar-te amb tu mateix, amb aquests valors personals, i al cap i a la fi és una lluita contra tu mateix, no és contra ningú, sinó contra tu mateix.
Aleshores, necessites primer conèixer-te per dins?
Sí.
Saber qui ets, com ets,
sí,
i quines són aquestes creences, no?, limitants. Sí. Que a vegades creus que són empoderants i en realitat el que són limitants, no?
I per això necessites de l'ajuda d'un professional, ja sigui coach, ja sigui una altra persona, perquè és molt difícil autoconèixer-te si no tens al davant un mirall. I algunes vegades tu m'has dit que nosaltres fem de mirall, i en aquest mirall després prens consciència de la forma com estàs veient els problemes, la vida, el teu entorn, i a partir d'aquí observes que allò que pensaves, doncs igual, és un lastre per aconseguir determinats objectius. Però bueno, és això, és aquest treball intern amb l'ajuda d'un professional que et fa de mirall.
El que fem ara és obrir la capsa en la que hi ha aquestes experiències tan maques. Obre'm aquesta capsa i digue'm, parla'm d'aquesta primera experiència que tens a l'abast.
Sí, doncs la primera és extremadament interessant, que això es podria donar per dos o tres programes. Inclús estava pensant d'algun dia de convidar a la persona que m'ha escrit això. Es diu Conchi, vale? I comenta, mira, bon dia. El meu cas consisteix en el següent. Soc advocat exercent. Vaig ser mare de 4 fills i en el meu darrer fill vaig decidir deixar l'activitat laboral i reemprendre-la en un moment futur on considerés que l'etapa de criança m'ho permetés per ser adequada, la qual cosa estava lligada a l'autonomia dels meus. Vaig reemprendre l'activitat amb 45 anys, tot i la incredulitat del meu entorn i la creença extesa de que a partir dels 40 estàs laboralment mort. La meva empresa avui per avui és un èxit i estic molt satisfeta de l'activitat que realitzo. Estic ajudant a molta gent i el meu negoci va molt bé. M'he dedicat a actuar en defensa dels afectats per participacions preferents i de deute subordinat amb un èxit fins a la data del 100% de sentències favorables als meus defensats. També em dedico a la mediació familiar i he pogut conciliar molts assumptes que haguessin acabat als jutjats amb tot el que això significa, i actualment estic tractant temes de clàusules abusives hipotecàries. La tasca social que desenvolupa em satisfà moltíssim a nivell personal. Mai no és tard per començar de nou.
És magnífic, no?
És magnífica, sí.
Això vol dir que no t'has de deixar atrapar no només per les teves creences, sinó per les creences que estan circulant al teu entorn, a l'entorn familiar, a l'entorn social, a l'entorn mediatitzat també per mitjans de comunicació, perquè la gent diu, no?, el teu abast. Però això no és fàcil.
No, a veure, és... Conchi aquí no diu res, però suposo que no li hauria sigut fàcil començar un altre cop la seva activitat professional als 45 anys, però bueno, jo ho deixa bastant clar en l'email que tot i recalco, tot i l'entorn negatiu que tenia, perquè algunes vegades em sembla que ja m'has escoltat dir que l'entorn familiar és el primer que et diu que no pots. Vale? Mm. Llavors, algun cop sempre dic que si has d'emprendre un projecte nou des de zero, és favorable que t'allunyis una miqueta de l'entorn familiar, perquè és qui, en aquests casos, menys suport et pot donar, mm-hmm. vale? Per les creences
no
que tenen.
No només és el text, sinó sí, que és el context.
Vale? Mm-hmm. I després això, és que m'agrada aquest exemple perquè és el cas d'això, és d'una dona que ha volgut ser mare, a més mare de quatre fills, i que al final ha pogut compatibilitzar la seva feina en la feina de ser mare.
Uh-huh. Un altre cas.
Vale. A veure, tinc un altre cas de l'Anaïs, uh-huh. vale, que em diu: hola, Emili, moltes gràcies per l'oferiment. Crec que ara mateix no tinc cap creença limitant. Això és bo. Vale? Però si en necessiteu, us puc dir algunes que tenia abans. Vale? Per exemple, pensar que no trobaria feina, això se'm feia que em donés molta por deixar el meu treball a comptes d'altre i fer-ne autònoma. Això és pa de cada dia actualment de molts professionals, el fet de tenir por de deixar el seu lloc de treball segur i tirar-se a la piscina. Continuo. Llavors treballava en un gabinet amb un altre professional. Ella era la propietària i sempre em feia sentir malament. Fins i tot un dia em va dir que mai m'aniria bé com a psicòloga, perquè la meva veu era massa aguda i així ningú confiaria en mi, perquè una veu tan aguda no transmetia confiança. ¿Vale?
Uh-huh.
Continua l'Anaïs. Llavors vaig pensar que la meva veu no la podria canviar i pensava que no tindria feina mai. Però vaig començar a veure que els meus pacients milloraven molt i que pacients que em veien totes dues anaven millor amb mi. Vaig agafar confiança en mi mateixa i vaig decidir començar a fer xerrades per donar-me a conèixer i perquè la gent veiés tot el que no sé i no només la meva veu o la meva aparença. Semblo molt jove, diu, posa entre parèntesis. I arrel d'això van començar a venir persones que es volien veure específicament amb mi i no amb ella. Llavors ella em va proposar quedar-me allà com a autònoma i vaig pensar, sí, si m'he de fer autònoma igual, prefereixo no aguantar una persona, i així vaig marxar i vaig iniciar un negoci per compte pròpia. Estic molt contenta com han anat
les coses. Molt bé.
Sí,
aquí hi ha alguns elements en aquesta proposta, en aquesta experiència, no, vital, molt macos. I és que nosaltres pivotem molt sobre el que ens diuen els altres,
sí,
per generar les nostres pròpies creences, no?
Sí.
Aquest és un element. I després hi ha una altra qüestió que tu, de la que tu has parlat, has destacat, que em sembla molt interessant, perquè segur que moltes de les persones que ens escolten formen part d'aquest col·lectiu, no? De treballadors per compte aliena, que tenen les seves pròpies idees, que han arribat a una edat. Bueno, es diu que als 40 anys tu comences una nova etapa vital i és com si comencessis una altra vegada de nou, i els orientals asseguren que és quan tu t'has de posar, t'has de sentar a nivell professional i ser tu mateix, no? Clar, aquesta etapa en la que tu deixes el papa, com si diguéssim, i et poses per compte pròpia, ets tu mateix, com s'organitza? Com s'articula aquesta creença de que la seguretat està amb el teu pare, que seria l'empresa que et té llogat, i no ets capaç tu sol de tenir la mateixa seguretat? És a dir, aquesta és una creença molt vinculant per moltes,
sí,
persones. Segurament que s'alimenta d'aquesta circumstància de que el que et diuen els altres i... Però vosaltres, els coach, com treballeu sobre aquesta temàtica que afecta tantes persones?
A veure, jo, per exemple, en el meu cas, perquè això us ho puc explicar inclús de forma experiencial, perquè jo també era assalariat i de cop i volta, doncs, em vaig passar a a ser amo de mi mateix. Sí que vull transmetre als nostres oients que sí que necessites un petit canvi de xip. Vale? Mm-hmm. No és el mateix estar treballant per a una persona amb la seguretat de, que cobraràs determinats diners al cap de, a final de mes, que anar a treballar d'un professional que no saps quan facturaràs, i mira el que dic, la paraula factura, en comptes de guanyar diners, vale? I és un petit canvi de, dels professionals laborals. Els professionals liberals facturen, no guanyen al cap al final de mes. Llavors sí que necessites un petit canvi de mentalitat i veure, estar les 24 hores pensant que ets professional. Vale. Veure negocis en qualsevol situació. Vas a dinar amb els amics i pensar que tens un negoci al darrere. Vas al cinema i pensar que tens un negoci al darrere. Estàs a la cua d'un cinema i les persones que tens al davant poden ser clients potencials. Vale. Estàs sempre amb el xip posat i estàs intentant buscant o identificant...
Però això és molt esgotador, no?
No. No, perquè es fa de forma natural. I després, clar, mira quina trampa m'acabes de posar. Perquè, a part, quan fas una cosa que t'agrada, no és esgotadora. Mm-hmm. És a dir, quan tu fas una activitat que t'omple absolutament, vale? Com podria ser l'Anaïs fent de psicologia, vale? Per ella no és cap esforç. Igual està pensant les 24 hores pues, en temes de psicologia, perquè ella és pròpia de... és ama de la seva pròpia vida, del seu propi treball, i ho porta des d'una perspectiva molt diferent que si no fos una persona assalariada. Mm-hmm. També aquí afegir, m'agrada molt el cas d'Anaïs, perquè remarca molt el que has dit tu, de que la nostra forma de ser pivota sobre les opinions dels altres, i aquí veiem una creença tremendament arraigada per part de la seva companya, de que amb el timbre de veu que tenia era impossible que fos psicòloga, perquè no hi confiarien. Llavors, la seva jefa vinculava tota veu amb confiança. Mm-hmm. Vale? Llavors, va trencar l'Anaïs aquesta equació de per ser bona professional, o millor dir, perquè els clients tinguessin confiança en tu, havies de tenir un determinat timbre de veu.
Bé, encetem la recta final de l'art de la reflexió aquí a Ràdio Estel Principat. Un últim... Potser podríem entrar una última experiència vital, que són molt maques. No ho fem habitualment i està bé que avui ens expliquem, no?
Aquí és el cas de la Gemma, que ens comenta... És la seva creença, no la trencada, eh? És la seva creença, i aquí, si vols, també pots opinar. És, els horaris escolars són incompatibles amb el món laboral, i més quan tens tres fills, com jo, ja que és inevitable els gastos que et comporta menjador i cangur.
Bé, això és...
Això és una creença social que hauríem de trencar d'alguna manera...
I com la trencaries tu? Com la trencaries tu? Què li diries tu amb ella? Perquè, clar, això és una realitat. Si portes els nens a l'escola, necessites un transport, necessites un cangur...
Seria ajustat. És a dir, no sé la Gemma què vol acabar d'insinuar en l'email, però si el que diu és que pel fet de tenir tres fills... tres fills en edat escolar li impossibilita treballar, aquí sí que no estaria d'acord. Això seria una creença a trencar.
Vale? I també podria ser una creença excusa,
vale? El fet d'excusar-se en tenir tres fills per no treballar, perquè jo podria explicar centenars de casos al revés, de persones que tenen fills en edat escolar i que treballen.
Llavors, quines fórmules li podríem suggerir a aquesta persona perquè pogués compatibilitzar una feina, a lo millor la seva, la feina que ella aspira no és, no permet aquesta flexibilitat amb els seus fills, però potser en aquest cas seria qüestió d'observar quin tipus de feina aspira, quins horaris voldria i canviar aquestes creences, no? De tanta inflexibilitat, potser ella hauria d'anar a pivotar cap a una major flexibilitat laboral, en aquest cas, fins que els fills no tinguin una certa independència. Com es podria... Hi ha moltes fórmules, no?, per articular això.
El primer pas, jo li diria a la Gemma que intentés trobar gent del seu entorn o fora del seu entorn que pensessin el contrari a ella. És a dir, que... Són papers d'opinions i d'informació de persones que sí, que tenen 2-3 fills en horari en edat escolar, i que estan treballant. El primer és això, perquè segurament aquesta persona, dins del seu entorn més proper, estarà repleta de persones que pensen com ella. Llavors, jo el que li incito o li provoco és, no, surt d'aquest entorn, vés a buscar informació de persones que sí que estiguin treballant i tinguin fills en edat escolar. I a partir d'aquesta informació, tu després ja tens dues opcions. Acceptar-la o no acceptar-la. Si no l'acceptes, estaràs en el mateix nivell. I si l'acceptes, ja passaríem a evolucionar aquesta... a començar a trencar aquesta creença.
Molt bé, el llarg camí de trencar aquestes creences que a vegades creiem o pensem o ens dona la sensació que en un moment determinat ens ajuden a sobreviure, a tenir seguretat, a tenir pau interior, però que en realitat el que fan és limitar-nos al nostre moviment, no? Una persona que se sent molt insegura en el seu territori interior busca sempre tenir un espai físic segur, un espai físic còmode, no gaire moviment, però sí... Al contrari, el que fem és millorar la seva sensació d'espai còmode a dintre seu, no? Molt probablement podrà viatjar i circular i canviar moltes coses del seu entorn constantment sense que això suposi un hàndicap. Mm. Realment, la nostra posició de sortida davant de les circumstàncies de la vida és molt més important del que sembla. I el que és més important encara que les creences, que detectar les creences, és detectar quines són les nostres qualitats, si som empàtics, si som pacients, si som extrovertits o introvertits, si ens som capaços, si ens agrada parlar molt però després fem poc. Tots aquests condicionants que formen part de la nostra personalitat, no? I que a la llarga ens porten a ser més capaços d'entendre'ns, de saber on som i, per tant, de saber què és el que hem de canviar, què és el que podem canviar, no?
Què volem i què podem canviar.
Què volem i què podem canviar. Molt exacte.
Em permets dues últimes puntualitzacions dels nostres oients. La Gemma diu, hola, penso que hi ha un topall d'edat a l'hora d'encetar uns estudis universitaris. Aquesta és la creença de la Gemma, el topall d'edat per estudiar. I la Núria, de Vilanova, del Vallès, em diu, les meves creences no em limiten.
Bé, això no sé si les creences no limiten mai. Potser això seria motiu d'un altre temps, d'un altre programa. En tot cas, moltes gràcies, Emili Tena. Moltes gràcies als nostres oients. Un altre dia anirem a recuperar aquest pou d'interaccions que manté l'Emili amb els nostres oïdors. Gràcies per ser amb nosaltres, senyores i senyors. Esperem que hagin passat una estona entretinguda, però, a més, útil. L'Emili Tena, coach professional, ens ajuda a entendre'ns una mica millor. L'art de la reflexió. Els ha parlat en nom de Ràdio Estel Principat, Cristina Orduña. Que passin vostès molt bona setmana. A reveure.